Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimarts 11 de febrer, comença l'informatiu. El dimecres 19 de febrer tindrà lloc la vaga general de la indústria química al Camp de Tarragona i per primera vegada a Tarragona hi haurà una manifestació unitària per reclamar més seguretat a les empreses químiques. Amb el lema Volem seguretat, informació i coordinació, la convocatòria comptarà amb la presència de sindicats i treballadors, federacions de veïns, entitats socials i ajuntaments com el de Constantí, Tarragona, Vilaseca i la Canonja. Els convocants han assegurat que la jornada suposarà un abans i un després en la relació dels veïns amb la indústria química. La principal reclamació és més seguretat a les empreses, però també s'adrecen a les administracions, especialment la Generalitat, a la qual insten a facilitar més i millor informació a la ciutadania en cas d'emergència química i que dugui a terme més controls a les companyies.
El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona, Alfonso López, ha lamentat que hagi hagut de passar un accident com el d'Iqoxe per adonar-nos del perill que comporta viure en un entorn envoltat d'indústria química. Tot i així, ha valorat positivament el fet de fer front comú a la reclamació de més seguretat.
Es lamentable que hayamos tenido que llegar a estos términos para que de verdad la gente se dé cuenta del peligro que tenemos, porque vivimos dentro de un entorno donde estamos rodeados por químicas, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, también debemos entender que debemos aprender de los errores y creo que esto es un paso adelante, ¿no? De que la gente entienda de verdad que Tarragona no puede seguir viviendo con miedo, que Tarragona tiene que decir basta, y el hecho de que todos, tanto sindicatos como federaciones, como ayuntamientos nos unamos, es porque la gente creo que está cansada y creo que la gente se ha dado cuenta de que esto no puede seguir así y hay que decir basta.
Alfonso López ha denunciat la manca de funcionament dels protocols de seguretat. Per aquest motiu, reclama més i millor informació a la ciutadania en cas d'emergència química.
Está claro que la gente volvió a tener miedo. Yo recuerdo lo del atentado de ETA y lo de ICOSE y me pareció muy parecido. La gente corría para un lado, para otro, sin saber qué hacer. Claro que estamos de acuerdo que el protocolo falló totalmente. No hay excusas, no hay dudas. Ante una duda así, se toca la sirena, se hace un confinamiento y luego, si no pasa nada, pues no pasa nada. Lo que no pueden tener a la gente 45 minutos en la calle y a los 45 minutos que pase Protección Civil o Ayuntamiento o salga por la televisión, que nos tenemos que confinar. Señores, seamos realistas. Si llegas fuera a ser tóxico, ¿qué fuera pasado esos 45 minutos? Toda la gente en la calle, falta de información. De verdad que es penoso que tengamos que todavía seguir pensando que cuando hay cualquier tema de este no sepamos cómo reaccionar. Yo creo que algo se ha hecho mal y entre todos deberíamos entonar el mea culpa y hacernos ver y entender que hay que trabajar todos conjuntos para que esto no vuelva a ocurrir y que si por desgracia llegara a ocurrir, que todo el mundo desde el minuto cero sepa cómo tiene que actuar.
Comissions Obreres, que celebrava aquest dilluns a la tarda una assemblea per informar els seus militants de les raons que els han portat a convocar aquesta jornada de vaga a les empreses químiques del proper 19 de febrer, una trobada celebrada al Centre Cívic de Torreforta, en què també hi han participat entitats socials i veïnals amb la voluntat de sumar esforços. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, ha defensat que millorar les condicions laborals dels treballadors i reduir les externalitzacions és clau per garantir la seguretat tant per als empleats com per la ciutadania. Pacheco també ha demanat a la Generalitat saber com avança la investigació sobre les causes de l'accident.
Davant de més d'un centenar de persones, la secretària general de Comissions Obreres a Tarragona, Mercè Puig, ha instat la ciutadania a participar a la manifestació prevista pel proper 19 de febrer a la tarda i perquè el sinistre Iqoxe no caigui en l'oblit. Puig ha demanat una indústria segura per garantir la convivència entre el polígon i la ciutadania, afirmant que la química i el turisme és el més important de Tarragona.
I UGT, que també ha convocat aquest matí els seus delegats i delegades a una assemblea informativa prèvia aquesta vaga del proper 19 de febrer. L'assemblea ha tractat les condicions laborals i les mesures de seguretat que s'han de dur a terme a les empreses químiques, així com la responsabilitat de les administracions per evitar nous accidents. A més, també s'ha posat l'accent en les conseqüències que els accidents com el d'Iqoxe tenen en la ciutadania. Més notícies. L'oficina d'habitatge del Tarragonès ha atès durant l'any 2019 prop de 1.500 ajudes per al pagament del lloguer. D'aquestes ajudes, més d'un centenar, 107, s'han tramitat a Constantí. Durant l'any passat, les ajudes al pagament del lloguer van créixer en un 16%. Els municipis on es van atendre més ajudes van ser Salou, Torredembarra i Roda de Barà. Durant aquest últim any, el Consell Comarcal del Tarragonès va destinar un import d'1,8 milions d'euros a ajudar les famílies més vulnerables a pagar l'arrendament mensual. Des de l'oficina d'habitatge avisen que cada cop hi ha més demandants en aquest sector d'ajudes a l'habitatge. Joan Martí Pla és el president del Consell Comarcal del Tarragonès.
Aquí estem tots els municipis, excepte Tarragona i Vilaseca, però el reste de municipis estem tots, fins i tot Salou. Salou tramitem 460 o 470 expedients, vull dir, per tant, jo crec que és una feina que sí que l'ha de fer el Consell Comarcal, ja que no el fan altres administracions, i això a la gent la veritat és que al final els hi va molt bé perquè és un ajut que tenen i que al final els hi garanteix aquesta vivenda, no? que d'alguna definitiva és el que necessiten. No?
L'Oficina d'Habitatge del Tarragonès ha rebut en l'últim any prop de 13.000 consultes relacionades amb aquest tipus de polítiques públiques, la majoria vinculades a les ajudes per pagar el lloguer, algunes de les quals es fan en situació d'urgència. Un altre dels serveis que presta l'Oficina d'Habitatge del Tarragonès és el de la Borsa de l'Habitatge, que gestiona el programa de mediació per al lloguer social d'habitatges desocupats, que té com a finalitat posar en lloguer aquests habitatges a un preu assequible. Ho explica també el president del Consell Comarcal del Tarragonès.
Sí que realment cobres menys a l'hora de llogar aquest habitatge, però garanteix que quan l'inquilí marxi, el ciutadà marxi, el tornes a deixar el 100% de tal com l'has trobat. No? Per tant, això és una gran garantia. Hi ha gent que aposta per això i hi ha gent que no aposta per això. Nosaltres entenem que també és un servei que també l'hem de donar i la veritat és que la gent també està molt agraïda en aquest aspecte.
Segons les dades de l'enquesta de població activa del quart trimestre de 2019, l'atur millora a la demarcació de Tarragona, però les xifres segueixen sent comparativament pitjors a les de la resta de Catalunya. La població activa augmenta de forma limitada, tanmateix la població ocupada augmenta d'una forma molt més clara. La població activa es troba encara lluny dels màxims històrics del període 2007-2015, on superava folgadament les 400.000 persones.
D'altra banda, l'atur es redueix amb molta més intensitat que el quart trimestre de 2018, tot recuperant la força dels trimestres compresos en el període 2013-2017. La reducció de la taxa d'atur pot ser qualificada com de prou significativa. La població ocupada ultrapassa els nivells de 2009, tot i que roman per sota de les xifres assolides al punt àlgid del cicle expansiu de l'economia, el període 2006-2008. Cal recordar en qualsevol cas que el mercat de treball del quart trimestre de cada any sol comportar-se de forma expansiva a la província de Tarragona, doncs gaudeix de l'impacte positiu derivat de la temporada nadalenca.
I us recordem la convocatòria d'un nou curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions, convocat a través de l'Oficina Municipal de Treball de Constantí. El curs s'iniciarà el 24 de febrer i finalitzarà el 15 de juny. Són 370 hores de formació teòrica més 80 hores pràctiques de perfeccionament en empresa. Els que realitzin el curs obtindran la titulació oficial de certificat de professionalitat. L'horari del curs serà de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda.
Per més informació i inscripcions, cal adreçar-se a l'Oficina Municipal de Treball, situada al carrer Sant Pere, número 49, telèfon 977-19-08-21, o bé a través del correu electrònic oficinadetreball@constantí.cat. També us podeu posar en contacte amb l'Escola d'Adults Municipal, també situada al carrer Sant Pere, 49, telèfon 977-52-42-28.
I la Costa Daurada manté el ritme de reserves malgrat el Brexit. La preocupació entre els hotelers tarragonins contrasta amb l'entrada de reserves als complexos hotelers. Ja reben demandes de turisme britànic per les vacances d'enguany a un ritme molt similar respecte a principis de l'any passat. La Costa Daurada resisteix a la fallida de Thomas Cook i a la incertesa davant la marxa del Regne Unit de la Unió Europea. S'anticipa un any normal. De moment, els efectes que pugui tenir el Brexit no es fan notar en un territori molt visitat per britànics. A l'aeroport de les nostres comarques, del milió de passatgers que va rebre el 2019, un 65% eren anglesos. El mercat britànic segueix fidel a la Costa Daurada.
Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, organisme que promou les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre, es confirma aquesta bona tendència. Un de cada 10 turistes que visita el territori tarragoní prové del Regne Unit. El turista anglès representa el 10% del total de visitants en una destinació on predomina majoritàriament el mercat nacional. El 50% és turisme provinent de Catalunya o l'Estat. És el tercer client a la demarcació de Tarragona amb un total de 2.219.000 pernoctacions l'any 2019, segons l'Observatori del Departament d'Innovació Turística d'Eureka, però a les platges de la Costa Daurada se situa com a segon client.
I ara fa un segle, el 9 de febrer de 1920, el cardenal Vidal i Barraquer va crear l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Coincidint amb aquesta efemèride, aquesta entitat ha iniciat un any de commemoració per celebrar el centenari amb actes cada mes. L'acte institucional d'inauguració de la programació d'activitats que s'allargaran durant tot l'any per celebrar aquest centenari de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona va aplegar autoritats i representants eclesiàstics i arxivers al Seminari de Tarragona. Ho va fer en un acte presidit per l'arcabisbe i la consellera de Cultura de la Generalitat, Maria Àngela Vilallonga.
En el marc del mateix es va posar en valor la tasca realitzada per l'arxiu, especialment durant els últims anys, amb un treball de digitalització de bona part del seu fons, que s'ha traduït a més de 2 milions d'imatges consultables pel públic a la web. Una feina que respon als principals valors que fonamenten l'existència de l'arxiu creat l'any 1920 pel cardenal Vidal i Barraquer. Manel Fuentes és el director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà.
Durant aquests 100 anys han anat mirant d'adaptant-se a la realitat a partir de tres idees. Concentrar documentació perquè no es perdés, restaurar-la i difondre-la, posar-la a l'abast de la població. En aquests darrers anys la digitalització i les noves tecnologies permeten que es pugui arribar molt més a través del web i la mateixa digitalització, de manera que hi ha unes 500 visites al dia.
L'Arxiu Arxidiocesà atresorarà especialment documents eclesiàstics i parroquials, però també civils. El seu fons arriba fins i tot al segle XII. La commemoració dels 100 anys d'història del mateix preveu actes durant tots els mesos de l'any. Inclouen trobades d'arxivers, concerts i jornades específiques. La programació es pot consultar a la web de l'Arxiu.
Constantí Ràdio. Esports.
Temps ara per la informació esportiva. El Nàstic de Tarragona sensibilitza amb la província de Tarragona després dels greus danys causats per la borrasca Glòria el passat mes de gener. El treball que s'ha de realitzar per recuperar part del territori és una tasca necessària que necessita del suport de tots els estaments i entitats del territori del país. Per aquest motiu, l'entitat grana vol col·laborar, portant el seu gra de sorra en el partit benèfic entre la Cava i el Barça, que està previst que es disputi durant aquesta temporada. El Gimnàstic de Tarragona ha transmès al president de la Cava, Josep Arques, la voluntat que el nou estadi de Tarragona sigui la seu encarregada d'acollir aquest enfrontament solidari amb data i lloc encara pendents de confirmació.
El fet que el nou estadi sigui el recinte esportiu amb més aforament de la província de Tarragona, amb capacitat per 14.591 espectadors, permetrà que es puguin congregar un major nombre d'aficionats per viure el duel amistós i així recaptar els màxims fons per la causa. Paral·lelament, està previst que la secció de futbol sala del Club Gimnàstic de Tarragona també participi en un torneig solidari a la comarca del Montsià a principis del mes de setembre.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, bon dia. Avui esperem que el cel estigui mig ennuvolat durant tota la jornada al Camp de Tarragona. La temperatura serà semblant a la d'ahir, potser una miqueta més baixa, però vaja, encara molt suau, amb valors màxims que es mouran entre els 17-18 graus de l'interior i els 19 o gairebé 20, que es pot arribar a la costa. I, a més, bufarà una mica de vent de component oest, sobretot una mica de mestral cap al Baix Camp. Aquí pot arribar a cops de 60, gairebé 70 km per hora. A la resta serà una miqueta més fluix. Serà demà, quan els núvols siguin més abundants i sobretot de cara a la tarda pugui caure algun plogim, alguna pluja més aviat feble i aïllada i baixi la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimarts 11 de febrer. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7 per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
I ara obrim els quioscos per repassar els principals titulars que ens deixa la premsa del dia. Iniciem el recorregut avui amb el Diari de Girona, que encapça la portada titulant que els enginyers denuncien la precarietat de la xarxa elèctrica gironina.
El Glòria ha posat de manifest, diuen, les mancances de les infraestructures. El Col·legi Professional alerta que la normativa no s'adapta al territori. El diari dedica la fotografia de portada a la protesta dels treballadors de l'empresa Alecnor, de Vilablareix, que van a la vaga. Cada dia s'aturaran durant 4 hores, critiquen la decisió unilateral de l'empresa d'aplicar-los l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors i modificar-los de manera substancial les condicions de treball.
Segona portada del matí, la del Segre, que obre edició titulant que el conductor d'un ciclomotor perd la vida en un aparatós accident al passeig de Ronda.
L'home, de 37 anys, va perdre el control, va xocar contra un arbre, contra la mitjana i també contra un altre cotxe. Al Segre, però, avui també hi llegim que Aqualia, la concessionària del Servei de l'Aigua a Lleida, reclama 10 milions a la Paeria per no haver apujat el preu de l'aigua. El contracte obligava a incrementar tarifes. I de la plana econòmica, el Segre destaca que Corea i el Japó compren vins a la Llotja de Lleida. El rotatiu parla de rècord de participació en el certamen de la Cambra de Comerç per exportar caldos de 28 cellers, 28 cellers, 3 de Ponent, i també obrir nous mercats.
Des de la Catalunya Central, el Regió 7 publica que el trànsit a l'autopista deixa de créixer després de 5 anys seguits de recuperació.
Mentrestant, les mesures que potencien la C-16 per descol·lapsar la C-55 es posen en dubte. I al Regió 7 també hi llegim que la plataforma antiincineradora de Cercs denuncia a l'alcalde, a funcionaris i també a la mateixa empresa. Els acusa de delicte ambiental pel desmuntatge de fibrociment.
Fem ara un cop d'ull al periòdico, compte enrere per al mobile en quarantena, aquest és l'argument d'obertura, i en subtítols explica que empleats de grans empreses xineses ja són a Europa aïllats. I també que hotels, restaurants i BTCs comencen a rebre cancel·lacions de congressistes.
El periòdico també titula que els maristes accepten indemnitzar les víctimes d'abusos sexuals, acorden valorar les seqüeles i pagar a 31 alumnes. I per tancar portada també recull la mort de Diana Garrigosa, la dona de Pasqual Maragall.
I tanquem el repàs a la premsa fullejant el Diari de Tarragona, on ens diuen que els municipis d'interior d'aquesta demarcació es queden sense nens, sense natalitat. En una trentena de pobles tarragonins no hi va néixer cap criatura l'any 2018.
I posa dos exemples. A la Febró no hi han hagut parts des del 1989. I a Forès, el més jove té 24 anys. De l'edició abrenca del mateix rotatiu, també destaquem que el coronavirus obliga a cancel·lar una visita, en aquest cas d'hotelers xinesos, a l'Ametlla de Mar i també a l'Ampolla.